La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts del matí i com cada dimecres, avui, dimecres 12 de maig de 2021, comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat. Us saluda Albert Soler Bonamussa i com cada setmana repassarem l'actualitat de la ciutat i si queda temps farem també, com sempre, alguna pinzellada a l'actualitat nacional. Avui ens acompanya, com sempre, un regidor de cada partit polític, un representant que està representat al ple. Comencem saludant-los, Josep Maria Vallès, regidor de Junts per Sant Cugat, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Molt bon dia. Francesc Carol, regidor d'Esquerra Republicana, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També tenim amb nosaltres Francesc Aguilar, secretari de Política Municipal pel Partit dels Socialistes, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans, bon dia.
Molt bon dia, Albert.
I Marco Simarro, regidor de la CUP, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquesta setmana tenim prèvia de ple, que la setmana dilluns que ve tenim el ple del mes de maig, com cada tercer dilluns de mes, però volia obrir avui la tertúlia amb un tema d'art, que no sempre en parlem a les tertúlies i menys les polítiques, però aquesta pot tenir una derivada política, evidentment. Aquest divendres arriba a Sant Cugat, s'inaugura la Bienal d'Art, que és la 22a edició. Aquesta edició s'havia de celebrar l'any passat, l'any 2020, però com tots sabem, com tantes altres coses, es va posposar un any. Però el galerista Josep Canals ha anunciat en aquesta prèvia de la Bienal que aquesta serà l'última Bienal que es farà a Sant Cugat i diu que serà així perquè no ha tingut suport institucional de l'Ajuntament, d'aquest Ajuntament concretament. Doncs volia començar parlant d'això, de la Bienal d'Art, però sobretot la derivada política, que és que es deixi de fer després de 22 edicions i 44 anys, per, segons diu el galerista, el responsable, per culpa de falta de suport institucional. Comencem pels partits de govern, en aquest cas Francesc. No sé si teniu alguna cosa a dir.
En el seu moment ja s'ha conegut a la premsa des de l'Ajuntament. La tinenta d'alcalde, Serma del Rei, ja va comentar les raons de per què no es continuava amb la Bienal. I, bueno, recordem que l'art té moltes facetes, té moltes opcions i la Bienal és una d'elles, que, bueno, és una feina fins ara interessant. Precisament, doncs, per els motius que ja va exposar en el seu moment, doncs no es va considerar, bueno, doncs que retallaven aquest tipus de suports. Bé, s'està potenciant altres funcions artístiques i poca cosa més explicar, tenint en compte que és un tema que jo recordo que ja al començament del mandat va ser recurrent de comentar. Per tant, crec que s'ha tingut gairebé tot dit.
Molt bé. Francesc?
Bé, poc més a afegir al que ha dit el Francesc Carol. Bueno, era, com tu has dit, fa 22 anys, no?, que s'està fent aquest tipus de exposició d'art, és important, no? Tot el tipus cultural, artístic i d'altre tipus es pugui, doncs, a la ciutat puguem tirar endavant, però bé, ara mateix, doncs, hi ha unes altres prioritats. Aquesta prioritat, doncs, no és la que s'està apostant pel govern municipal, però segurament altres exposicions també artístiques, doncs, tindran el suport del govern municipal.
Molt bé. I Marco?
Sí, hola, molt bon dia. Bé, afegir una mica que en la línia d'això s'estava, bueno, ja ho explicava la tinenta d'alcaldia de l'Ester Madrona, però ja s'estava treballant en un nou projecte de la mà d'altres administracions, també de la Generalitat, un projecte amb un nou format, segurament, també tenint en compte la situació en la que ens ha deixat la pandèmia, l'engegar noves coses, doncs, és una cosa que lògicament, doncs, potser trigui més. Crec que és important potser l'enfoc que ha de tenir en compte aquesta nova línia o aquest nou projecte on es doni certa importància a l'art promogut des dels joves, no? O sigui, apostar per l'art de la base i fomentar segurament espais de creació des d'una mirada potser més horitzontal i més accessible a tota una sèrie de persones que s'inicien en aquest món, i el projecte segurament anirà en aquesta línia.
Molt bé. Perfecte, Marco. I Josep Maria, des de Junts, i en particular tu, que coneixes el món cultural de la ciutat.
Sí, només, permetem, 30 segons, dues felicitacions molt breus. Una felicitació a tot el món de la infermeria per tota la feina que han fet, que fan i faran. Avui és el seu dia. I la segona felicitació per tot l'equip de Cugat, de vosaltres, per aquesta menció, aquest reconeixement de la Ràdio Associació de Catalunya per l'espai obert per vacances que feu en coordinació amb altres ràdios de la xarxa. Dit això...
Moltes gràcies, Josep Maria. T'ho agraeixo.
De res, home, les coses s'han de reconèixer, s'han de felicitar quan toca, quan s'han de fer. Si hi ha algú a Sant Cugat autoritzat per parlar d'art contemporani, és indubtablement el senyor Josep Canals. Ens agradi el senyor Josep Canals o no ens agradi. Tots sabem que és un tossut, però si hi ha alguna persona especialitzada en aquest món a Sant Cugat, és ell. Com deies a la presentació, Albert, ell porta més de 40 anys organitzant doncs, aquesta Biennal d'Art des de Sant Cugat al món, des de Sant Cugat a tot el territori català. Una mostra, Marco, pel que deies ara tu al final, que inicialment el nom era molt més llarg, era Mostra d'Art Jove Contemporani Català. Per què jove? I això ho hem mantingut fins al final. Perquè la gran majoria d'artistes que han participat, la immensa majoria, són gent jove, nous creadors. O sigui, l'objectiu del Josep Canal, justament en aquesta Biennal, era impulsar els joves, els que comencen en aquest art, ajudar-los a projectar, a que la seva obra recorrés, no només Sant Cugat, sinó el territori. La Biennal d'Art, 44 anys, evidentment vol dir que ha comptat amb el suport de tots els ajuntaments democràtics, diguéssim, és a dir, començant pels socialistes, no només amb Convergència, també Convergència, bueno, fins l'arribada del tripartit de Sant Cugat. A mi em costa personalment molt d'entendre, eh? Vull dir, una de les primeres decisions d'aquest govern municipal va ser doncs, tallar de cop la Biennal d'Art sense cap mena d'alternativa. Vull dir, sense cap mena. Va haver una única reunió, ho sé perfectament, i se li va comunicar al senyor Josep Canals que la Biennal d'Art havia acabat. Bé, és una decisió política, es pot. Jo la respecto, no l'entenc ni la comparteixo, però la respecto. L'alternativa que hi ha, que s'està treballant des d'una iniciativa de Barcelona, sí, també es treballa el tema de l'art contemporani, però també em sorprèn i em consta, perquè ho he parlat amb la tinenta d'alcaldia de Cultura, doncs que amb aquesta iniciativa, que també ha recomanat una mica el Marco, doncs no s'ha comptat amb la figura de Josep Canals, quan dic, insisteixo, que evidentment que hi ha molta gent que pot parlar d'art contemporani a la nostra ciutat, però indiscutiblement el Josep Canals jo diria que és la figura destacada.
D'acord. Josep Maria, moltes gràcies. I Sergio, per tancar aquest tema.
Sí, buenos días. Yo pienso que no es excluyente en modo alguno el hecho de tener una imagen del arte con el foco abierto y de abrirnos a nuevas experiencias, conseguir manteniendo la Biennal. Pues conozco, he hablado algunas veces con Josep Canals y es un hombre pues efectivamente tozudo y bueno, tiene una relación con el ayuntamiento seguramente de amor-odio, un poco intensa, pero yo creo que tenemos que alejar sobre todo la cultura y el arte de lo que es la política. Por lo tanto, en el fondo también lo que me sabe mal es que con un determinado gobierno se piense que la Biennal se puede tirar para adelante y con otro en cambio no. Yo creo, espero y deseo que Josep Canals, que a veces ha hecho algunos anuncios y bueno, y al final se han podido reconducir las cosas, espero que tal vez haya la posibilidad de desandar el camino y de que puedan haber encuentros y que la Biennal pueda seguir existiendo y a la vez podamos fomentar otro tipo de visiones del arte. No creo que sean excluyentes. Y efectivamente, en el mundo del arte en San Cugat, bueno, pues no es que sea un prócer del señor Canals, pero que de fondo, digamos, también lo es. Bueno, pues es una persona, digamos, por lo menos a tener en cuenta, además de muchas otras personas. Pero no, es decir, lo que lamento en el fondo es que parece que sea una decisión política, ¿no? Creo que la política y la cultura van bastante mal de la mano. Y en este caso lo que tendríamos que hacer es sumar esfuerzos y espero y deseo que haya por lo menos alguna otra reunión para que la Biennal se pueda salvar.
Perfecte. Doncs moltes gràcies. Si ningú més vol afegir res més, anem a... Sí, digues, Francesc, i tant. I tant, i tant.
La Biennal té les seves característiques, les seves virtuts, també podria tenir els seus defectes. Crec que les explicacions donades al començament del mandat són bones, però el més important és que el món cultural a Sant Cugat, els que també el coneixem, és enorme. Aleshores, segurament hi ha galeries, segurament hi ha manifestacions artístiques que també voldrien un tracte similar al de la Biennal, al que ha tingut la Biennal. I, per tant, decidir també doncs, cap on es vol tirar o la manera de gestionar la cultura és part dels requisits que se li demanen a una regidoria. Ho dic perquè, si em permeteu, es compra cap a casa meva, doncs en el cas dels esports, no? Jo quan agafo una regidoria d'esports tinc una sèrie de coses creades, però també és lògic que com a regidor doncs impliquis la teva visió política, d'acord? Però també la teva visió esportiva. Doncs el mateix amb el tema de gestió cultural, que és part de la prerrogativa que té la tinença i l'alcaldia. En aquest cas, doncs, senzillament, se li va comunicar al senyor Canals les raons, o les raons que es van explicar i suficientment raonades, i ja està. I si la Bienal pot tornar perquè s'acompleixen les condicions que des d'aquest govern o des de la tinença i l'alcaldia es considera correcte, doncs perfecte. I com deia, hi ha moltes més galeries, hi ha moltes més manifestacions artístiques a Sant Cugat. I totes necessiten ser ajudades en la mateixa mesura.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a tots cinc. Anem a parlar ja del ple que ens espera aquest dilluns, el 17 de maig. Parlarem de les dues mocions així una miqueta més importants que es presenten, a l'espera també de conèixer quin serà l'ordre del dia de govern, però parlarem ara de les mocions. Ciutadans ja fa uns dies va presentar la seva relacionada amb el projecte Regull, val? En què demana aturar-lo completament i repensar-lo de nou. I una de les opcions que doneu, Sergio, des de Ciutadans, és que considereu que amb els mateixos metres quadrats es poden fer fins i tot més habitatges protegits, però amb menys pisos d'alçada. No sé si ens pots fer una miqueta de resum de la moció i després intervenim tots plegats.
Sí, gràcies. A ver, no voy a hacer de técnico, ¿eh? Lo que pasa que efectivamente cuando se nos plantea el proyecto tal y como está pensado ahora de Regull Centra, pues hay para equipamientos, que son, además no son equipamientos ni tan solo tal y como está configurado ahora, ¿eh? Que vayan a redundar en el beneficio de la ciudadanía, sino que era más bien pues para aparcar coches, etcétera, de lo que es del ayuntamiento. En fin, lo que pensamos sobre todo es, en primer lugar, las dos torres de casi 40 metros rompen la fisonomía de la ciudad. Yo creo que eso debería ser motivo de debate y de participación ciudadana. Por lo tanto, si queremos, en este caso, empoderar a la ciudadanía y realmente pensamos en la participación ciudadana, lo primero que tendríamos que hacer sería invitar, sobre todo, a los vecinos de Camallí, del barrio del Monestir, de San Francés, a que decidan cómo tiene que ser este proyecto. Y esta es nuestra visión. Nosotros estamos en contra de la construcción de una ciudad vertical, más que nada un poco por respetar lo que es San Cugat y su fisonomía, salvaguardar lo que es el patrimonio. Yo creo que no solamente decir que el monestir es bonito y demás, ¿no? El patrimonio de San Cugat también es su conjunto y su fisonomía, y por lo tanto una decisión tan importante que rompe el skyline, por decirlo de alguna manera, creo que debería ser por lo menos algo a debatir a priori, no a posteriori en todo caso, y como tal y como se presentó, parece ser que la participación ciudadana simplemente era escoger el nombre de la plaza que habría en la pastilla. Luego otro problema también que deberíamos abordar es la pérdida de suelo industrial, en este caso es una pastilla de Laboratorios Ferrer. Y a mí me da la sensación de que si este proyecto se llevase a cabo tal y como está concebido ahora mismo, pues significaría el hecho de que muchos industriales lo que harían sería querer recalificar también el suelo de uso industrial a uso residencial. Y en este caso acabaríamos perdiendo, o sería en el fondo, la desaparición del polígono de Camallí y seguramente pues la construcción de edificios similares. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con esto. Pensamos que a nivel de fisonomía es un grave error, y que sobre todo se tiene que consultar a los vecinos sobre cómo quieren que sea este proyecto. Estas son un poco las líneas maestras de nuestra moción, y realmente pensamos que todo el mundo se puede equivocar y rectificar es de sabios, y por lo tanto invitamos al equipo de gobierno a que piense de nuevo cuál es la fórmula correcta y empiece a hablar con los vecinos a priori y no a posteriori sobre cuál tiene que ser el futuro de Regull Centra.
Em consta que dilluns va haver-hi una reunió de la regidora Esther Madrona i el regidor Francesc Duc per parlar precisament amb veïns de la zona. No sabem exactament, estem encara averiguant com va ser el contingut d'aquesta reunió, però que hi va ser, tenim bastant confirmada. Per tant, bueno, diguem, com a mínim sembla que s'està parlant, almenys a priori. Francesc, com a representant de, també d'Esquerra, què comentar sobre aquesta moció o sobre el projecte en si, vaja?
No, senzillament el projecte el que ens permet doncs, és aprofitar al màxim el sòl per fer edificació pública, que estem parlant d'un edifici d'una alçada concreta, no estem parlant de repente de derrumbar tot Sant Cugat i fer Manhattan o Bellvitge, com s'ha fet en algun comentari en el ple. Per cert, us convido a conèixer el barri de Bellvitge, és que hem treballat l'hospital durant un temps, però veurem que és un barri que escapa molt de la imatge de degradació que tenim, sobretot per les reformes últimes que s'han fet. No identificant tan ràpidament un barri amb pisos alts amb un barri degradat. Això és un concepte molt època franquista, en el que es feia doncs, utapadia o determinats barris per fer concolònies allò de treballadors, com es feia antigament les coses industrials a la Belle Époque. Estem parlant d'un únic edifici, ¿vale? Per tant, tampoc no canviant la fisonomia tant de Sant Cugat. El que fem és aprofitar al màxim el sòl per fer doncs, edificació pública, que a la fi la funció última és tenir cada cop més pisos d'edificació pública que permetin que els joves de la nostra ciutat no hagin de marxar fora per manca de lloc i d'habitatge.
Molt bé. Francesc Aguilar, dels Socialistes.
Bé, bueno, jo crec que és una moció també que entra doncs, dintre de l'actualitat, no?, que estem vivint. No? És a dir, és un tema que està tenint doncs, molt ressò en els mitjans de comunicació i bueno, els veïns també doncs, en comenten. Però crec que el sentit de la moció de paralitzar-la completament, és a dir, el projecte, no el compartim. No? És a dir, sí que estem oberts doncs, a parlar del projecte en si, no? D'intentar menys consensuar el projecte definitiu, per tant, modificar certes coses del projecte, doncs sí que estem disposats a sentar-nos a parlar amb l'oposició, inclús amb els veïns, amb qui faci falta, per poder dissenyar doncs, un projecte de regull centre a gust doncs, de la majoria de la ciutadania. És a dir, això, el que no volem és imposar des del govern un projecte que s'ha de fer sí o sí perquè l'objectiu principal és l'habitatge públic, cert, però també volem que bueno, tothom se senti almenys escoltat i veure doncs, on hi ha marge de maniobra per part del govern i on doncs, no es podrà canviar certes coses del projecte, doncs, almenys explicar-les a l'oposició i a la ciutadania en general. Dit això, nosaltres hem de veure, finalment, quin projecte acaba sortint, no? Perquè ara es parla molt de l'alçada, de la requalificació industrial, no? És a dir, fins que no estigui el projecte definitiu i passi per ple, no podrem exigir, o és a dir, l'oposició podrà dir si el projecte li acaba agradant o no. També crec que es desvia molt el tema de que es parla, com deia abans, de l'alçada dels pisos, i no estem centrant tant el tema en l'objectiu principal d'aquest projecte, que és intentar tenir més habitatge públic. No? Jo crec que si comencem a parlar d'habitatge públic, doncs segurament ens posarem més d'acord de quina alçada ha de tenir aquest projecte. I finalment, doncs, bueno, crec que és important, no? Doncs, aquestes reunions que s'estan fent amb els veïns i amb associacions de veïns i amb altres col·lectius de la ciutat per veure, doncs, bueno, el projecte de tenir més habitatge públic, no? Que és un dels objectius principals del govern de la ciutat, aviam per on ha d'anar i quin tipus de fisonomia ha de tenir en la nostra ciutat.
Perfecte. Gràcies, Francesc. I Marco, per tancar el grup del govern.
Sí, a mi m'agradaria... Bueno, simplement jo entenc que al final l'oposició fa... per de tot aquest tema, no? El seu tema per acabar al final atacar de diverses maneres l'acció de govern. Em sap una mica de greu perquè una mica, com han dit els companys, i realment ho vull dir sin acritud, eh? Vull dir que no és una qüestió ja ni de beligerància dialèctica, però o sigui, el tema de... Es llencen missatges a la població que són falsos i al final és pura demagògia dir que es trenca la fisionomia. És mentida. La fisionomia santcugatenca és molt variada en funció dels barris on vagis. És veritat que no és una ciutat densa, però no estem parlant de que quan farem això és una cosa que la farem extensiva a tota la ciutat, bàsicament perquè tampoc hi cap. És a dir, Sant Cugat té uns límits molt clars a nivell de sòl. Per tant, això jo ho interpreto com a una manipulació intencionada Llavors ens anem a centrar que si l'alçada, que si la volumetria, coses que estan per veure també que siguin definitivament d'aquesta manera. És el principi de tot el procés fins que s'edifiqui. Només estem a la punta de la requalificació. Com explicava l'Albert, doncs es va fer una primera trobada també amb el veïnat el dilluns. Se'n faran més. La participació no ha estat vetada. S'ha publicat un acord amb un privat que anava a fer la seva independentment de la voluntat pública i política del govern. S'ha aconseguit un compromís de fer 72 pisos d'habitatge de protecció oficial i a partir d'aquí es comença a treballar. Llavors, crec que instaurar aquesta por en la ciutadania també és responsabilitat dels partits que estan al plenari. En aquest sentit, crec que els de l'oposició tenen molt clar que volen instaurar tota aquesta mena de dubtes. Es parla de la fisionomia, però quan es va requalificar el terreny al mandat interior per fer-ho un edifici d'oficines, que és un mastodonte, allà al costat de la benzinera de l'Open Court, a la sortida de Sant Cugat, ningú va dir res, i són tot oficines. No hi ha cap benefici per la població per atacar el que és l'emergència habitacional que patim. Fent política s'han de posar totes les coses sobre la taula i no només parlar de si l'edifici és més o menys alt. S'ha de parlar i s'ha d'explicar l'origen d'aquest acord que és intentar revertir per tots els mitjans i aprofitant totes les oportunitats possibles revertir el que és l'emergència habitacional que patim. I bé, una mica això, simplement.
Perfecte. I Josep Maria? Sí, i després Sergi un altre cop. Josep Maria?
Sí. Primer de tot, jo voldria remarcar el gran engany del govern, del tripartit de la ciutat, doncs comunicant aquest projecte. I el gran engany està en el mateix terreny, en el solar, aquest solar industrial, avui dia és industrial, rodejat de naus industrials i de Ferrer també industrial. Hi ha un cartell manipulat que talla la meitat de les plantes, fins i tot talla l'arbre, eh? Vull dir, pobre l'arquitecte o l'aparellador o l'il·lustrador, millor dit, que haurà fet aquest render, que al final li han tallat la seva obra, no? Perquè han tallat, ja et dic, més de la meitat de les plantes i el mateix arbre, vull dir. Cada dia que passi, amb aquell cartell que no el canvieu, estareu enganyant a la ciutat perquè no respon a un projecte de dos blocs de pisos de planta més 10. Això és desinformar la ciutat. No, això és enganyar la ciutat. Nosaltres, des del 22 d'abril, vam demanar per escrit a l'Ajuntament de Sant Cugat doncs, conèixer a fons el projecte, l'acord amb Ferrer Internacional, l'expedient. A dia d'avui no hem tingut cap tipus de resposta. Jo vaig ser present en aquesta reunió que comentàveu fa una estona amb els veïns del Consell de Barri de Centre Est. Vaig omplir, crec que són 3 folis per davant i per darrere de crítiques. Només haver-hi una persona, una sola persona, i no us diré el nom, que es va manifestar a favor del projecte. Es va dir de tot, amb poques paraules, desinformació. Aquest projecte respon a un model de ciutat dels anys 60. El barri, per dir diferents respostes, no per parlar sempre el mateix. El barri ja teniu prou comerç. Si ara ens costa molt aparcar, què passarà quan hi hagi aquests pisos, aquesta quantitat de pisos, encara que hi hagi un aparcament per més de 300 vehicles, però els mateixos de veïns deien la majoria de persones tenen més d'un vehicle. I, per tant, si avui ja no podem aparcar, com aparcarem? Què passarà? No? Això implica també problemes de mobilitat, de col·lapse, de contaminació. Altres deien no volem gratacels. Un altre deia un espai tancat per 3 façanes mai serà una plaça, per molt que ho digueu. Vull dir, és que us podria dir moltíssimes coses, eh? Diu, el projecte se'ns va donar fet, imposat. Això diuen els veïns, eh? Sense opció a fer canvis. Ara el discurs està canviant, i em sembla bé que el discurs estigui canviant. No ha hagut consens amb els veïns. Fer aquestes alçades senta un precedent molt perillós, trenca amb el model de ciutat. No ho estic dient jo, eh? Això ho va escoltar en Francesc Duc i l'Esther Madrona, i jo mateix que estava en aquesta reunió. De fet, és el que va passar una mica amb l'Anella Verda, no? Que es va tirar pel dret, es va imposar en un moment complicat, just quan acabava el confinament, sense consensuar-ho amb ningú, ja no dic amb els partits polítics, dic amb cap sector de la ciutat que li afecti la mobilitat, I després ha passat el que ha passat, no? Que s'han anat fent pedaços, s'han hagut d'anar arreglant coses i s'han millorat el projecte. Si això s'hagués fet d'entrada, doncs segurament ens hauríem estalviat temps, diners i mal de caps, més que mal de caps, emprenyamenta de molta gent de Sant Cugat, perquè la mobilitat afecta a tothom. El que va a peu, el que va en bicicleta, el que va en patí, el que va en cotxe, a tothom, afecta a tothom. I, evidentment, els comerços i escoles, perquè la mobilitat són agents que estan al carrer, per tant, els hi afecta la mobilitat. Crec que un projecte com aquest realment no s'ha de córrer per fer un projecte com aquest. I, a més, com es va anunciar la setmana passada, doncs, també replicar-ho en 20 zones més de Sant Cugat. No sé en quines alçades, no ho sé. Com deies, Marco, dius, no seran aquestes alçades, d'acord? Però, en qualsevol cas, un creixement de ciutat, si reviseu les actes dels plens dels mandats anteriors, per tant, no m'ho estic inventant jo, ho he viscut jo com a periodista que he pogut seguir els plens durant 30 anys d'aquesta ciutat, els creixements s'han pactat. Vull dir, és que és una cosa que afecta tota la ciutadania, és molt important. Per tant, jo crec que realment no s'ha de córrer en aquest aspecte. I s'ha de parlar, s'ha de consensuar, s'ha de buscar la millor solució possible. L'altre dia, a la reunió, doncs, tant el tinent d'alcalde Francesc Duc com la tinent d'alcalde doncs, Esther Madrona, doncs, deien, bueno, escoltant, parlem-ne, busquem la millor solució. Jo crec que aquesta és la manera de fer les coses, de veritat. Us ho dic de veritat, eh? Jo, si m'he ficat en política, és per això, per intentar millorar les coses. No per ni fastidiar ningú, ni emprenyar-me amb ningú. No. Per buscar solucions, per fer una ciutat millor per a tothom, el màxim millor possible. Però ja us dic, a la reunió de dilluns passat, menys guapos, us van dir de tot.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies, Josep Maria. Sergio, i després Marco, demanes la paraula també.
Sí, suscribo cada una de las palabras que ha dicho Josep Maria y además ha hecho una gran intervención. La verdad es que hay que decir. Bien, si se recula y se reconsidera el proyecto, pues ya hemos avanzado algo. Efectivamente, la oposición está para eso también. Nosotros, desde Ciutadans, creemos que lo que tenemos que hacer es intentar mejorar la ciudad sin fastidiar a nadie, todo lo contrario, ¿eh? Intentando llegar a determinados consensos. Una de las cosas, independientemente de quién gobernase en los últimos decenios en San Cugat, es que el legado de los diversos alcaldes o alcaldesas, yo creo que han hecho una ciudad con una fisonomía que creo que ha gustado. Hasta cierto punto ha sido un modelo de éxito, o por lo menos hay mucha gente que ha venido a San Cugat porque le gustaba nuestra ciudad. Y parte de ese encanto era la fisonomía. Son dos edificios de 11 plantas. Por supuesto que rompe la fisonomía de la ciudad, pero ¿cómo no la va a romper? ¿Cómo no la va a romper? Todos hemos ido a la costa, todos hemos ido a pueblos magníficos o tal, y entre tanta belleza, pues vemos algo que a veces en algunos pueblos dices, madre mía, vaya edificio, rompe el encanto, no sé. Es que el modelo de San Cugat es el de San Cugat. Este modelo no sirve ni para, en fin. Y esto no hay clasismo porque sean de menos o más plantas. Es que lo de San Cugat no lo puedes extrapolar al Pirineo, a Llivia, o por ejemplo Nueva York, que es una ciudad magnífica con rascacielos, que es encantadora, pero bueno, es Nueva York. Y Sabadell, Terrassa y San Cugat. Y por lo tanto, hay que tener un poco de sensibilidad. Sensibilidad por la arquitectura. Sensibilidad por la belleza. Que es lo que el tripartito de izquierdas, en este caso, no lo ha tenido. El señor Francesc Carol, que sé que le gusta la cultura. Bueno, es que estos edificios son más altos que el Coloso de Rodas y que la Estatua de la Libertad. Hay que decirlo tal cual. Entonces, ¿rompe? ¿Cómo no va a romper la fisonomía de la ciudad? Es que de verdad, ¿cómo se os ocurre decirlo? Un solo edificio de esa altura rompe la fisonomía de la ciudad. Y yo creo que esto hay que consensuarlo y, por tanto, los vecinos están absolutamente en contra. Y desde la oposición lo vamos a repetir una y mil veces, por supuesto, porque creemos que es algo de extraordinaria gravedad. ¿Que lo queréis seguir tirando para adelante? De acuerdo. Nuestra moción lo único que dice, de verdad que es bastante constructiva cuando la leéis, es paralizar este proyecto tal y como a día de hoy está concebido. Hablar con los vecinos y a partir de ahí razonar lo que puede ser una buena solución y hablar entre todos de lo que es otro problema, que evidentemente lo es, que es el de la vivienda de protección oficial que tiene que existir, y hablar de las pastillas que tenemos en San Cugat. Por ejemplo, en Valdoreix, pues hay algunas donde se podría hacer vivienda de protección oficial y en otros sitios de San Cugat. Por lo tanto, tienen que haber dos debates paralelos. Uno, lo que es la emergencia y el drama que supone el éxodo de algunos jóvenes y cómo tenemos que afrontarlo, pero ello no tiene que pasar por romper ese encanto que tiene esa ciudad y que al final es un son errores que los pagas durante décadas, porque te rompen un solo edificio, te rompe en este caso la fisonomía de la ciudad y por lo tanto esperamos de verdad, ¿eh? Aquí no tiene que haber ni ganadores ni perdedores, simplemente tiene que haber un consenso con los vecinos y una reconsideración de cuál tiene que ser un proyecto en el que ganemos todos.
Gràcies, Sergio. Marco, i després Francesc, que també demana la paraula. Francesc Carol. Digue, Marco.
Sí, bueno, jo és que jo flipo una mica, o sigui, de veritat. Trencar la fisonomia, és que, en sèrio, Sergio, fes l'skyline de tots i cadascun dels barris de la ciutat. És que són diferents tots ells. Una fisonomia és una cosa homogènia, en tot cas. És una única edificació que ja dic, pot estar subjecte a ulteriors modificacions, bàsicament perquè estem al principi del procediment. S'ha anunciat una cosa que l'important és l'acord amb un privat que anava a fer el que li anava a donar la gana, perquè el terreny és privat i anava a fer el que li anava a donar la gana, i amb la intervenció pública i política d'aquest govern s'aconsegueix un acord històric on el 60% de la previsió d'edificació serà habitatge de protecció oficial. Això és l'important. Si vosaltres voleu centrar-ho tota l'estona en si la fisionomia, en si trencarem el model, no sé què, doncs mireu, també hi ha una cosa d'un ordre de prioritats. Jo estic molt més per parlar d'aquest tema, de que això és un precedent en tant un acord amb un privat on el 60%, 61% seran habitatges de protecció oficial, que no a tota la resta. És que d'aquesta ciutat no és que hagi de marxar, a vegades ho parlem com si aquí la gent que marxa, no sé, quasi ni la coneixem. És que jo mateix he estat al borde de marxar d'aquesta ciutat per no poder pagar-la. I no és una qüestió de ser super, tenir super problemàtiques econòmiques, és que marxem moltíssima gent. I al final, potser les futures urbanitzacions, no, les futurs projectes urbanístics no tindrien aquest format, podríem seguir mantenint aquest idíl·lic model de ciutat, però no es pot, perquè hi ha una problemàtica que és més important. I a mi, sincerament, és que em sap greu que es parli...
Un moment, tu, Marco, perdona per aquesta tertúlia, tu no. Ho dius i t'ho agraeixo, ho dius sense embuts. A tu, diem-ne, tu estàs per fer una ciutat vertical perquè per a tu és
no,
més...
No. Ah. Un moment. Sergio, no posis paraules a la meva boca on no són. Perquè jo, com he dit en la primera intervenció, no tota la ciutat serà d'aquesta manera. Són intervencions puntuals que es fan en un moment d'emergència habitacional concreta. I en aquest cas concret sí que poso, que és més important posar sobre la taula, el 60% d'habitatge de protecció oficial que s'ha aconseguit negociant amb un privat. I jo crec que sí que hi ha un classisme inherent. Potser és involuntari, i jo entenc que sigui involuntari, però dir entre tanta bellesa, doncs assenyalar que un edifici alt és una cosa lletja, doncs la meitat de les ciutats del Vallès els esteu dient que són una cosa lletja. Pues jo potser en un futur me'n vaig a Rubí i estaré encantat. Bàsicament perquè no tindré diners per viure en aquesta ciutat i crec que és l'important. I sobre temes de grans enganys que parlava abans en Josep Maria, a veure, no m'ho he explicat molt, però és que aquí tampoc estem manipulant res. S'ha explicat el projecte, s'ha explicat en diversos llocs, en roda de premsa, s'ha explicat en la reunió, com hem dit...
Marco, perdona, perquè al cap i a la fi és una tertúlia. Per què en la foto poseu només a 4 plantes quan són 11? Això no és un fake? Perquè no, la foto... No ho és. O sigui, el projecte és d'11 plantes i vosaltres a la foto només en poseu 4.
D'acord, Sergio, d'acord. Ja poseu-li, feu un meme si voleu.
Però si la foto l'heu fet vosaltres, escolta'm, és 11 plantes i a la foto en poseu 4. D'això se'n diu, no sé si... Policia enganyosa, digue-li, si vols. Per mi, vale. Ho és. Si el projecte és d'11 plantes, per què feu la foto de 4? Tan senzill com això. Escolta, la culpa no és meva, l'heu fet vosaltres la foto.
Que sí, el problema és la foto i el problema són les plantes. Ja sé què és el que realment us importa i ja està.
I tant.
Sí, és el que finalment realment us importa. Sobre temes també més de qüestió més estructural, que em sembla interessant que també es posin sobre la taula, i això sí que és veritat, que el reconeixo, crec que hi ha temps per poder treballar i parlar d'això, perquè això no serà una realitat immediata. I ara podem parlar sobre temes de mobilitat en el futur, sobre temes de comerç, que pugui generar aquesta nova centralitat, com deia en Josep Maria, que és un tema que cal abordar i s'abordarà d'ara en el futur. I parlar de creixement, quan parlem de creixement urbanístic, són desenvolupaments urbanístics majors, no intervencions particulars. I per tant, vull deixar-ho aquí perquè és... els altres companys també volen dir la seva.
Gràcies, Marco. Francesc Carol?
A veure, perdoneu, no sé per on començar, eh? Però bueno, comencem pel tema de l'engany, no? La foto que surt a tots els pisos i el que sigui. He donat tota la informació. Prova d'això és que esteu aquí discutint, basant-vos en el nombre de pisos i tal. Per tant, aquí no s'enganya, aquí no es manipula. Si voleu que parlem d'engany i manipulacions, potser haurem de fer un repàs al que ens hem trobat a l'anterior mandat quan hem entrat a l'Ajuntament, eh? Per una altra banda, jo crec que el Marco, que a més és la regió de participació, i si una cosa ha caracteritzat en aquest equip de govern és la participació, i també en aquest cas, eh? De fet, tenim molta participació. Una participació en la que els veïns venen a dir el que consideren. Generalment venen a queixar-se, eh? El que està content no acostuma a venir a fer participació, eh? Per tant, clar, recullen tots queixes de gent que no està d'acord amb això. Que una plaça no és una plaça perquè té tres façanes... Quin concepte és de plaça o no de plaça, eh? Que hi ha places en el centre del poble, la que jo vaig més a la plaça Barcelona, que està tancada per gairebé, exceptuant per tres carrers, gairebé totalment, eh? I continua sent una plaça com la resta de places més obertes, eh? Però sobretot, com diu el Marco i ha donat en la clau, Sant Cugat és molt divers. No és el mateix viure a Valdorets o a Mirasol que viure en el centre, a Sant Francesc, que viure a la plaça Barcelona, que viure a Collbabà o que viure a l'Eixample. Allà on visquis pots canviar radicalment el nivell socioeconòmic, l'estil de vida, el nivell de soroll, el nivell de mobilitat, tot absolutament. És una ciutat amb moltes ciutats a dins. Eh? Per tant, en el fons, no diguem que hi hagi una única manera d'estructura urbanística de Sant Cugat. I també us dic una cosa, la singularitat urbanística també és una bona aposta. Eh? El trencament urbanístic també és bo. Quan es va construir la Torre Eiffel en el seu moment per posició universal de París, tothom estava en contra. Era un munt de ferros posats enmig de París i ningú el volia. De fet, havia de ser temporal. Per sort, bueno, va haver-hi una enquesta popular i al final es va considerar que es mantindria. I és impossible concebre París sense la Torre Eiffel. I com això podria posar diversos exemples. Per tant, el trencament del perfil tampoc no és dolent. Eh? Pot donar-nos una imatge completament diferent. Però tornem a la base inicial. Més llocs per fer protecció oficial, per ser vivenda protegida. I com diu el Marcos, que si no, la gent haurà de marxar. Jo també he hagut de fer meravelles per poder quedar en aquesta ciutat, d'acord? I m'agradaria que la gent, que són més joves que jo, no hagin de tenir aquest tipus de problemàtica. I com a ajuntament continuem apostant, que ja es va fer en campions anteriors, eh? I va ser una bona aposta per fer la vivenda protegida. D'aquesta manera evitem que marxin. Si amb això implica, doncs, optimitzar el terreny que es tingui, doncs optimitzem-lo. A cap i a la fi estem fent un edifici. Aquest edifici no canvia l'estructura de la ciutat de 48 quilòmetres quadrats. Gràcies.
Gràcies, Francesc. Josep Maria?
Sí, breument. Jo insisteixo, el meme, que heu parlat de meme, el meme l'ha fet el govern. El meme l'ha fet el govern, perquè és un render tallat, manipulat, vull dir... Enredeu. És així, és així. Si tan contents i tan satisfets esteu d'aquest projecte, doncs poseu el cartell sencer. És així de fàcil. Escolta'm, que la gent ho vegi. I ben gros. Si esteu tan orgullosos, però un cartell enorme, gegant, eh? Vam comparar això amb la Torre Eiffel, la veritat, Francesc, no sé què dir-te.
No, disculpa, Josep Maria. No, perdona, però la manipulació és justa. No estic comparant amb la Torre Eiffel. Estic posant un exemple d'edifici que no va agradar i que es va mantenir. No facis manipulacions, eh? No facis manipulacions.
No, jo no manipulo. Jo constato el que dieu. Escolta'm.
Només estic dient que no estic comparant amb la Torre Eiffel. Estic posant un exemple d'edifici singular que no va agradar. I et podria posar un altre exemple més, eh? Per tant, no donis la volta.
I aquest edifici, aquests dos blocs d'11 plantes, això són edificis singulars. Vull dir, són d'aquells que...
No, bueno, figures amb referència que...
La gent vindrà de fora, d'Europa...
Com
la Torre Eiffel. Escolta, deixa'm parlar, que estava parlant jo ara. Acabo molt ràpid, Francesc.
No, ja perquè contestava a la comentari del Sergi Blanques, que comentava el fet que trenca. Bueno, a vegades trencar és... singular o no, necessita que vingui la gent a fer turisme aquí per veure'l, eh? No manipulis.
D'acord, Francesc. Josep Maria, va.
Habitatge social. Jo crec que tots nosaltres, totes les forces polítiques representades en el consistori i les que no, estem d'acord amb una cosa, que habitatge social, evidentment que en falta, evidentment, i n'hem de treballar, l'hem de fer. Se n'ha fet molt, se n'han fet prop de 1.900 habitatges els darrers anys. S'han de fer molts més. Amb això estem d'acord. Pues això crec que és el més important. Treballem la manera de fer aquest habitatge. Treballem-lo. Jo, abans, en la meva primera intervenció, el llistat de crítiques que he fet, cap d'elles és meva. És un petit resum, petit resum de les crítiques dels veïns. Mira, si no ens voleu escoltar nosaltres, els representants polítics, que de fet representem a la ciutadania, no ens escolteu. Jo només us demano una cosa. Escolteu els veïns, aleshores. Escolteu els veïns i veïnes, però escolteu-los de veritat. Escoltar no només vol dir estar així i a veure què diuen. No, escoltar vol dir, ostres, doncs tenen raó amb això. Potser amb això també. Potser amb això també. Escoltar vol dir variar decisions si cal. M'entens? Escolteu els veïns. És una recomanació que us faig.
Gràcies per la recomanació. Això s'està fent i es farà.
Sí, però és que vosaltres ho feu al revés. Vosaltres la participació que feu és molt curiosa, Marco. Primer imposeu el projecte, torno a repetir, com l'Anella Verda, que va ser, bueno, fantàstic, i ara feu exactament el mateix. Tanqueu un projecte amb un privat, que em sembla molt bé, i després el presenteu. A veure què passa. No, home, no, les coses no es fan així. Les coses no es fan així.
Crec que s'ha explicat bé.
Les coses no es fan així, Marco.
D'acord, Joan Marian. Tu no les faries així, vosaltres no les faries així. El que estem dient, i ho hem dit, s'ha presentat una proposta d'acord amb un privat, intervenció pública en un procés privat, per poder començar a parlar d'aquest projecte. Evidentment, té una forma per poder més o menys constatar o materialitzar el que és 61% habitatge de protecció oficial i la resta privat. I a partir d'aquí doncs podem començar a parlar. Si obrim d'inici, segurament a nivell de desenvolupament d'aquella pastilla, com s'hauria de fer, probablement el privat doncs faria el que li donés la gana. Segons quin és el tipus de projecte, potser calia tancar mínimament un acord i a partir d'allà treballar el que és el que he dit, que es farà, que s'ha començat a fer i que se seguirà fent, perquè, evidentment, com poseu sobre la taula, hi ha una sèrie de coses que s'han d'anar polint, i això és veritat, i això s'anirà fent. I, a més, crec que ho hem dit en aquesta tertúlia, també.
D'acord.
Perdona, Marco, per no tallar-te. Només fer un incís. El privat no pot fer el que li donin la gana. Això per començar. Això per començar. Hi ha d'haver-hi una requalificació de sòl. O sigui, no diem que ara el privat pot fer el que li doni la gana, perquè no és cert. Hi ha d'haver-hi una requalificació, hi ha unes alçades delimitades, etc. El privat no pot fer el que vulgui. Eh? No comencem a dir una cosa que no és certa.
Perfecte.
Jo només donaria una mica de seguretat a la ciutadania i que al final el projecte que acabi sortint doncs ha de ser viable, és a dir, s'esperen tots els estudis que siguin, mediambientals, de mobilitat, del que sigui, i el que no es farà és un projecte inviable, és a dir, que la ciutadania tingui tranquil·litat que el projecte final doncs es recolliran doncs, propostes de la ciutadania i que serà això, serà un projecte viable i que no ho sé si es podrà extrapolar a alguna altra part de la ciutat, però sí que és veritat que tenim un problema en què falta més sòl públic i, per tant, doncs, hem de veure doncs, el poc sòl públic que tenim a la ciutat, veure com el podem destinar a més habitatge protegit.
Gràcies. Josep Maria?
Francesc, però aquests estudis que dius que es faran, aquests estudis s'haurien de fer abans. Vull dir, un cop teniu, ara ja tenim el projecte, no? Teniu un acord amb Ferrer Internacional. Heu arribat a un possible acord i a partir d'aquí treballar. Doncs, abans de presentar fins i tot aquest projecte, de decidir, ei, home, se suposa que si heu arribat a aquest acord és que esteu, i per no repetir la paraula, però esteu d'acord amb aquest projecte. Doncs abans de presentar aquest projecte s'han de fer aquests estudis, a veure si realment la zona pot acollir aquest increment de mobilitat. Si aquesta zona necessita aquest comerç o no el necessita. Si necessita una àrea comercial o no la necessita. Si pot fer mal a l'avinguda de Cerdanyola o la zona més propera en aquesta zona o no. Tots aquests estudis s'han de fer abans. No pot ser un acord, un projecte, presentar-lo i vinga, anem a fer això. La idea és aquesta, eh? Després ja veurem. Home, no sé. El que aconsegueixes és emprenyar la gent. És emprenyar la gent, de veritat. Home, no. Si tu ja d'entrada dius, ei, tenim un estudi de mobilitat que diu que aquestes 300 places o aquests pisos no afectaran en res ni a l'escola que hi ha al costat als matins, ni res. De contaminació, zero. Si tu tens tots estudis que avalin tot això, hòstia, tens molta feina feta per davant, eh? Però, clar, ara el que aconseguiu és emprenyar la gent. Els vau emprenyar amb l'Anella Verda i els emprenyeu amb això. No, escolta'm, si la idea, com esteu dient, Marco, és buscar solucions, buscar un consens i acabar fent el millor projecte possible perquè hi hagi habitatge social, escolta'm, endavant, eh? Endavant.
Perfecte, moltes gràcies a tots cinc. Ens queden 12 minuts. Anem ràpidament, volia parlar també de la moció de Junts que la veu presentar ahir, que és un certificat digital verd, però només per Sant Cugat, eh? És a dir, similar al que proposa i es posarà en marxa la Unió Europea per generar espais segurs, que bàsicament és un certificat que cada persona diu si està vacunada, si ha passat la Covid en els últims mesos i, per tant, té immunitat, etc. Molt breument, Josep Maria, fes una explicació de quina és la proposta i com es podria portar a terme.
Sí, és que jo crec que ja, amb la introducció que has fet tu, ja has dit que és suficient.
No?
Vull dir, escolta, més a partir de la creació a partir del juny que farà la Unió Europea, no? D'un certificat gratuït digital per facilitar la lliure circulació, no? A veure, és una moció que té molts atesos, de fet en té 14, té molts arguments, i els acords, doncs, per resumir-ho molt resumidament, doncs que l'Ajuntament de Sant Cugat impulsi un espai d'activitat segura que permeti acompanyar aquesta recuperació que tots i totes estem d'alguna manera treballant i desitjant, no? Implantar un sistema digital de certificat verd segur que ajudi en la gestió d'aquesta recuperació, dotar de tests ràpids a les farmàcies de Sant Cugat i dels barris, doncs perquè puguin fer de centres certificadors de la població de Sant Cugat, dotar d'eines digitals per la lectura dels certificats verds digitals que adoptaran comerços, empreses, instal·lacions públiques, entitats culturals, entitats esportives. En resumides comptes, és una mica això.
Perfecte. No sé si algú vol comentar alguna cosa sobre aquest tema. Us sembla una bona idea? Francesc, Carol, per exemple?
Bueno, des d'un punt de vista, doncs, bueno, ja respondrem com a moció i des d'aquí, bueno, igualment és que les mocions arriben també tard o recollir coses que ja s'estan fent en aquest moment. ¿Vale? L'Ajuntament ja fa temps que hem apostat per aquest tipus de qüestions similars i bueno, en principi nosaltres intentem no governar a cop de moció, sinó senzillament avançar-nos a aquest tipus de qüestions. I, per suposat, seran aportacions bones per part de l'oposició. Sí que aquest o qualsevol altre cas, encantats de poder-ho recollir.
Molt bé. Sergio?
Sí. Sí, yo creo que en todo caso queda claro que es una moción bien intencionada, ¿eh? Por tanto, yo la agradezco. Veo alguna negativa, que es, imaginemos que en Cataluña, en cada ciudad o cada municipio, tiene que hacer esta tarea. Bueno, al final un poco creemos que seguramente no tenemos todas las atribuciones y al final lo que todos los ciudadanos queremos es que haya una especie de certificado seguro, seguramente, y no varios locales, sino que al final haya uno, ya sea, no sé, pues autonómico, nacional, etcétera, y por tanto, digamos, nos podamos mover tranquilamente y desplazar tranquilamente y consumir y estar seguros sin necesidad, bueno, de tener esos ciertos localismos que a veces también yo creo que al Ayuntamiento de San Cugat un poco le saturan, ¿no? Por la faena que supone, por el hecho de que al final tienes que tener alguien que inspeccione determinados establecimientos, lo que se está realizando, etcétera, y al final hay un poco una mezcla, un batiburrillo de funciones, de competencias que no acaban de quedar clara entre la Generalitat y el Ayuntamiento, pero en todo caso creo que dice cosas positivas y que seguro que se viene intencionada. No sé, finalmente tenemos que acabar de discutir durante esta semana cuál será nuestro posicionamiento final en el pleno, pero yo, bueno, pues haría esos comentarios previos.
Perfecte. Doncs, per acabar, volia parlar també de, en aquest cas, un tema nacional, però com sempre ens toca de rebot, el trencament de les negociacions entre Junts i Esquerra Republicana per formar govern a la Generalitat sembla que ens aboca a eleccions el 13 de juliol, que a més seria un dimarts laborable. Queda fins al dia 26, hi ha temps per trobar una solució, però de moment la veritat és que per les informacions que arriben no sembla que això estigui a la vista cap acord. No sé si voleu comentar alguna cosa, us veieu ja votant un altre cop el 13 de juliol. Francesc Aguilar?
Home, jo espero que pel bé de la ciutadania no haguem d'anar a una repetició electoral. Crec que aquest trencament de les relacions entre Esquerra i Junts doncs, constata doncs, que no hi ha una bona relació entre aquests dos partits, però no d'ara, sinó de fa ja un temps. Nosaltres, des del PSC, sempre ho hem dit, no?, que guanya les eleccions i demanaríem que la presidenta del Parlament doncs, ampliés la seva mirada i veiés que a Catalunya, doncs, a part d'independentistes, també hi ha persones que no segueixen la seva línia política i que ens donés l'oportunitat, doncs, de presentar en un ple d'investidura al Salvador Illa, aviam, doncs, si obté més suports que el candidat que es va presentar d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès. Però, bueno, demanem que també s'esclareixi quan abans millor i, bueno, des del PSC, si hem d'anar a segones eleccions, estem preparats i sortirem a guanyar.
Molt bé. Josep Maria i Marco?
Sí, jo crec que l'objectiu d'aquestes negociacions, almenys fins ara, era fer un govern fort i estable, el més fort i estable possible, perquè això és el que necessita el país. Fins i tot han hagut crítiques perquè potser s'estava allargant massa aquest procés, que acaba el dia 26, de fet. Recordo que Angela Merkel el 2018 va estar 4 o 5 mesos, vull dir, tampoc es tracta d'això, no? Però vull dir, l'objectiu és aquest, no? Fer un govern fort i estable. Jo sóc optimista per naturalesa i espero que això es reconsideri i que al final hi hagi un govern, que és el govern natural, que va sortir de les eleccions del 14F, no? Format per Esquerra i Junts. De fet, són 33 i 32 diputats. Seria el més natural. I una de les coses que no he entès en aquesta negociació és que Esquerra, tot i que tingués 33 i Junts 32, el primer que fes va ser tancar un acord amb la CUP, no? Amb la CUP, que només té 9 diputats. És com, d'alguna manera, coartar o coaccionar la negociació amb Junts. Entenc que dins d'Esquerra, ho entenc perfectament, hi ha gent, hi ha famílies, per dir d'alguna manera, que no estan a favor de governar Junts, no? De fet, això va passar fa 2 anys aquí a Sant Cugat, no? Era el pacte natural i no es va fer, no? Però jo insisteixo, jo espero que es recondueixi i que pel bé del país hi hagi un acord entre Junts i Esquerra, Esquerra i Junts.
Perfecte. Marco, després Sergio i Francesc. Ens queden 5 minutets, o sigui, us demanaria brevetat, sisplau.
Seré breu. Jo crec que és una mica perniciós, parlar de pactes naturals durant entendre que els altres són pactes antinaturals, és a dir, els pactes són programàtics. Programa, propostes, i per tant, a partir d'aquí els acords. Si Esquerra va signar un preacord amb la CUP, és pel contingut, i el contingut en aquest sentit és el que a mi em sap greu que no s'estigui posant sobre la taula, perquè al final aquí qui ho està passant malament, i ja ho està passant malament, i amb la pandèmia encara pitjor, són les classes populars, és la majoria de la gent, i abocar-nos a unes noves eleccions per una disputa de manteniment de poder, que és al final el que ens suma tot això, doncs a mi sincerament em sap greu, crec que les prioritats haurien de ser socials al màxim, i d'això anava aquest preacord entre CUP i Esquerra, independentment dels diputats que hi hagi. Estem parlant de propostes i de programa, que és important.
Gràcies, Marco. Francesc Carol?
Molt ràpidament, pacte natural, el d'aquest equip de govern que tenim aquí és absolutament natural. Estic naturalment encantat de compartir amb els companys de les altres, de la CUP i dels socialistes aquí a Sant Cugat. I sabem que el municipi no s'extrapolable mai a nivell nacional. I després, a nivell nacional, el que està claríssim és que demanaven les urnes, en aquest sentit, un pacte CUP-Esquerra-Junts per aconseguir formar govern, encara que no siguin tant la CUP. I, senzillament, es va fer tractes amb la CUP perquè ha sigut més fàcil fer-ho amb ells. El que no entenem és que l'altra vegada va estar Junts per davant d'Esquerra Republicana i Esquerra Republicana va donar el suport i va entrar al govern acceptant la presidència de Junts i ara, en canvi, a l'inrevés, doncs no trenquem les regles del joc, oi? I, sobretot, i molt important, hem escollit un president de la Generalitat, o serà escollit pel Parlament, nosaltres hem escollit. Aquest president de la Generalitat no tindrà cap tipus de tutela des de cap lloc que no sigui la Generalitat. Per tant, fora de tuteles de gent que en aquest moment està en alguns països o el que sigui. Gràcies.
Gràcies, Francesc. Sergio?
Sí, a mi, evidentment, m'apassiona, no?, la idea de tenir president d'Esquerra, però... yo lo que deseo es que no haya elecciones de nuevo, porque pienso que es un fracaso de la política y porque en este caso el señor Aragonés es natural que sea el presidente de la Generalitat. Al final lo que tiene que haber es un gobierno que dé estabilidad a la institución. Y esto es lo que yo pienso que cree la ciudadanía. Y al final tampoco tenemos que olvidarnos un poco también de los paradigmas, en fin, de mayorías absolutas, etcétera. A veces se puede gobernar en minoría y sacar proyectos adelante. La política es eso, la política es negociación, es hablar y es ceder muchas veces. Y al final creo que por el bien de toda la política, de nuestra propia credibilidad, tenemos que ser capaces de sacar adelante un proyecto que a mí puede no gustarme, pero que en este caso está plenamente legitimado. Y por lo tanto, esto es lo importante. El hecho de ir a unas elecciones significa un fracaso de la política de cara a los ciudadanos.
Doncs veurem. Ens queden encara 14 dies per veure si això finalment és així o no. Tindrem temps de tornar-ne a parlar. Fins aquí la tertúlia al gall del monestir. Gràcies a tots cinc. Ens retrobem amb vosaltres i amb els oients dimecres que ve a les 10 del matí. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Bon dia, que vagi bé.
Gràcies. Bon dia.